Seguim al Sant Cugat a fons aquest divendres i ara és moment de la secció de català, de la secció de l'Anell al dit amb Albert Macià. Bon dia.
Bon dia, com estem?
Avui és el tècnic de normalització lingüística, Albert. Avui què ens portes? Què vols que parlem?
Bé, avui fem un enfocament una mica diferent. Si normalment venim jo mateix i la Mar Oñate, que també ens acompanya, la responsable del Servei Local de Català, avui hem pensat, doncs, com deia, donar-li un enfocament diferent i acostar els alumnes a la ràdio, de manera que, com que dèiem, quan algú s'apunta a un curs de català no s'apunta per fer exercicis de pronoms febles o de verbs, sinó que s'apunta per fer o per millorar doncs, l'ús que fa de la llengua. Aleshores, quina millor pràctica, doncs, que disposar d'un programa de ràdio per venir, doncs, a comentar algun aspecte. Per tant, deixarem que siguin els alumnes els que ens il·lustrin sobre un aspecte determinat.
Avui estem acompanyats, per tant, no?
Estem ben acompanyats. Avui tenim amb nosaltres la Maribel Sánchez i la Conchi Murcia, que ens acompanyen aquí, que són alumnes del nivell C de català del matí. Aquí saludem. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Com esteu? Com es va a les classes, ara que no ens escolta ningú?
Però la veritat que molt bé, perquè la veritat és que ens sentim com en família. Tots fem un grup molt maco i es fan molt amena.
I per què vau decidir apuntar-vos a aquest nivell C de català?
Jo pensava al nivell C, però d'unidor al nivell que hi ha a la classe, m'ha sorprès.
Sí?
Sí, sí.
Bé, a veure, què han de dir, no? Tenir el profe al costat és complicat, és estar una mica entre l'espai i la paret. Però bé, la sensació és aquesta, és a dir, que sempre ho intentem, quan venim aquí a exposar què són els cursos, que sí que s'aprèn català, s'aprèn qüestions lingüístiques, per això hi som, però una mica també fer-ho des d'una òptica adulta, formativa en un sentit més ampli, eh? I doncs, per això també, doncs, aquesta oportunitat avui que vinguin aquí a parlar. Que passa que abans teníem també, perquè vegin elles també, que els profes de vegades també tenim deures. L'altre dia el teu company Albert ens va posar deures, no sé si
sí.
T'ho ha comentat.
M'han comentat una mica, sí, hi havia dues expressions que havíeu de dir, a veure d'on venien, d'on sorgien.
Sí, una era una que jo personalment la coneixia però no de primera mà, que era aquesta de l'expressió a parir panteres, quan t'envien a parir panteres,
sí,
o a anar-se'n a parir panteres, que és molt gràfica, però clar, ell va intentar, doncs, buscar-hi d'on deu venir això? Perquè dius, què, és que els pares de les panteres són especialment complicats? O?
Sí, no ho conec tampoc, no soc biòleg ni...
Bé, jo tampoc, eh? Aleshores vam fer una mica de recerca i el cert és que això és un origen una mica particular. Ve de la Segona Guerra Mundial, quan hi havia els tancs alemanys, que eren aquella la divisió que potser els que fanàtics de la Segona Guerra Mundial i de l'exèrcit nazi ho coneixen, els panzers, però que són amb Z. Aleshores, hi havia una expressió que deien que feien l'exèrcit anglès, que deia quan mataven als aliats, als enemics, deien, diu, "Go to give birth panzers", que significa, és a dir, vés-te'n a parir, però no panteres, sinó panzers. D'acord, com volen dir, ara que quan els anglesos mataven alemanys. És a dir, dius, ara sí que no podràs fer res, ara els pans no serveixen, vés-te'n a parir-los. Aleshores, va haver-hi un periodista català que cobria la guerra, que va sentir aquesta expressió i ell sí que va traduir erròniament panzers, perquè jo no ho deu pronunciar bé, però com panzer. No, aleshores, aquest fenomen fonètic, aquesta confusió fonètica, ell va dir que la gent, quan, doncs, enviava algú a pastar fang o això, els soldats americans o anglesos l'enviaven, doncs, a parir panzers malament. Llavors ho va dir a parir panteres.
I d'aquí van sortir les panteres.
I van sortir les panteres, per tant, doncs, un origen una mica particular.
Sí, no és que tinguin una part especialment complicat, com deies?
No, per tant, és que era una mala traducció. Vull dir que a vegades de les males traduccions en poden sortir, doncs bé, en poden sortir frases que ja veiem com han durat molt. Aquesta era una, i l'altra era una que jo penso que sí que és més habitual, no sé si consideren també la Maribel i la Conchi, que era la de quan envies algú a fregir espàrrecs.
Ah, sí, també. Em sona.
És més coneguda.
Aquesta és més coneguda, oi? Clar, i aquesta és correcta. De tota manera, que vol dir, doncs, això, doncs, desfer-te d'algú de males maneres, no? És a dir, clar, i sí que és cert que al diccionari, si tu busques fregir o si busques espàrrec, no hi surt. Ni al diccionari de l'institut ni al de l'enciclopèdia. Però sí que és cert que es fa servir molt, fins i tot amb articles de l'Ara feien servir la broma quan per il·lustrar articles que parlaven d'espàrrecs però a la cuina. És a dir, per tant, que és una expressió que es fa servir, però etimològicament no l'hem trobat. Sí que hem trobat, no sé, unes, bueno, enviar dida, aquesta sí, doncs una altra, per exemple, doncs, engegar a fer punyetes, enviar sí, pastafang, o una molt curiosa, que jo, dius, a l'Alcove molt recull, enviar, a fregir ous de lloca.
Ous de lloca, eh?
No havia sentit mai.
Aquesta sí que no.
Jo tampoc, eh? És a dir, la Covemoi segur que és el diccionari aquest català-valencià-balear que sí, recull doncs, expressions, diguéssim, populars que no formen part, o que sí que formen part, però també en recull d'algunes que no formen part del llenguatge estàndard, és a dir, que són molt localitzades. No sé si les lloques deuen tenir uns ous més...
Clar, que és que és en concret, eh? Concreta, ous de lloca, de ser, no ous en general. De...
Per tant, potser és que són uns ous que costen més de fregir perquè són més potents, no ho sé, en qualsevol cas. És molt gràfica i bé, aquests eren els deures, per tant, es poden dir les dues, enviar algú per i panteres o a fregir espàrrecs.
Perfecte, li farem saber també a l'Albert, perquè això, sàpiga que les dues són correctes i es poden utilitzar. Avui què? Que tenen feina la Maribel i la Conxi també, avui o no?
Jo crec que sí, jo he tingut prou... elles ens venen a explicar dos personatges, venen a traçar dos perfils biogràfics de persones que dic que, doncs, en principi que ens faran reflexionar, que ens faran apel·lar al nostre interior, però abans, diguéssim, fem un petit biogràfic, si de cas de cadascuna que ens acompanyen. Primer tenim la Conxi. Ella, d'on diries que és la Conxi, tu?
Ostres, clar, no ho sé. Conxi, no sé si és català el nom. Conxita sí, però... A veure, com ho escrius? Amics o amb...
De fet, el meu carnet posa Concepción. Eh?
Concepción, sento, clar. Sí.
Però jo em faig dir Conxi des que estic a Catalunya. Uh-huh. Soc nascuda a França.
A França, mira.
Sí. Però porto molts anys aquí, gairebé 30.
Uh-huh. A Catalunya i... només, eh? No, a Espanya...
No.
Tots els 30 a Catalunya.
A les Espanyes hi he estat, però només de visita.
De visita, perfecte.
Sí, sí. I m'ha fet gràcia, perquè digues on has nascut de França, perquè a mi em va fer molta gràcia quan ho vas dir.
Ah, gràcies. A la capital mundial dels perfums, a la Costa Blava.
A Gras.
Mm. Sí.
Va fer...
El llibre El perfum està precisament il·lustrat a l'entorn de Gras, als carrers, i tot l'ambient, i fins i tot la pel·lícula. Es va rodar als carrers.
Allà mateix, als carrers.
De Gras, sí. Mm-hmm. Molt
bé. Bé, doncs, però no parlarem ara de Gras, sinó de qui ens vens a parlar, Conxi, va.
A veure, jo us vinc a parlar d'en Gandhi. Faré una mini biografia perquè la seva vida és molt extensa i molt, molt complexa, però intentaré doncs, minimitzar-la per fer una mini biografia. En Gandhi va néixer a 1869 i bé, més que en Gandhi hauríem de parlar de Mahatma Gandhi. Mm. Mahatma vol dir la gran ànima i és com el va anomenar en Tagore. L'any en què va néixer el Gandhi, l'Índia estava sota el domini britànic des de feia més de 200 anys. Aquell domini de l'imperi britànic va fer que aquest país esdevingués doncs, molt ric, molt pròsper, però ningú es va ocupar dels indis i la majoria d'ells eren pobres i analfabets. Mm. En Gandhi pertanyia a una de les cinc castes de les que estaven més aviat ben considerades, que era la dels mercaders i comerciants. Ja amb 14 anys es va casar, pot sorprendre això, però en aquella època a l'Índia, i de fet actualment, és molt sovint els nens amb 13, 14 anys es casen. De fet, la seva dona en tenia 13. Mm-hmm. En aquella època, en Gandhi menjava carn, fumava i fins i tot robava. Hi ha una anècdota que va passar, que li va robar un braçalet d'or al seu germà, però se'n van penedir tant que va anar a confessar-se al seu pare. El seu pare, en comptes de renyar-lo, es va posar a plorar. I això va marcar profundament en Gandhi. A partir d'aquell moment va decidir no fer res més que anés en contra de la seva consciència.
Recordem que era adolescent en aquella època també. Clar, l'adolescència potser és una etapa més complicada i ell és quan es va identificar, diríem, amb el que va ser després, una figura que va ser després.
Clar, però al prendre consciència ja tan jove que no tornaria a fer res més que anés en contra de la seva consciència, doncs no tots els adolescents ho fan.
No, i tant que no. I tampoc actualment,
no
eh?
No. Sí. I llavors després, bé, es va graduar a l'institut. Després de graduar-se a l'institut, va decidir anar a Anglaterra a estudiar dret. la seva, el seu desig era fer d'advocat en aquest país d'analfabets, que era l'Índia. Va anar, es va graduar, va tornar a l'Índia a fer d'advocat, però malauradament no se'n va sortir. I no se'n va sortir perquè li mancava autoconfiança, una mica el que li passa a tothom quan li posen davant un micro o un tribunal, no?
Avui no és el cas, eh?
No, ho esteu fent molt bé. No?
Anem força bé, sí. Doncs no se'n va sortir. I llavors no sabia ben bé cap a on tirar i li va sorgir una oportunitat. Una empresa d'allà li va proposar d'anar a Sud-àfrica a arranjar uns papers i va pensar que era una oportunitat doncs, per créixer i per fer-se doncs, valer. Va anar allà i quan es va trobar a Sud-àfrica es va trobar amb molta discriminació racial. Unes situacions molt deplorables pels indis que vivien allà. Aquests indis no podien menjar als mateixos restaurants que els blancs, no podien caminar per les voreres on caminaven els blancs, ni tan sols agafar un tren, compartir un compartiment amb els blancs. Tot això va fer reaccionar en Gandhi i va pensar que s'havia de fer alguna cosa, sobretot quan el van llençar fora d'un vagó perquè un anglès es va queixar de que en Gandhi, doncs amb la seva cara d'indi, anava en aquell mateix vagó que ell. Ell estava furiós i va començar doncs, a fer la seva pròpia recerca. Va començar a parlar amb la gent i va veure que la forma una mica de lluitar contra aquest gran imperi colonialista que era Gran Bretanya doncs, era, diguéssim, marcar, o sigui, diferenciar-se d'ells econòmicament. Llavors va intentar ser independent econòmicament. Va fer la seva pròpia granja, va començar a fer la seva pròpia roba, a teixir la seva pròpia roba, que de fet va ser el que va fer quan va tornar a l'Índia. Mm-hmm. Ell es va instal·lar a Sud-amèrica durant 21 anys. Com ja, quan es va instal·lar, òbviament, va anar a l'Índia a buscar la seva dona i a portar-la junt amb el seu fill a Sud-amèrica. Però quan va tornar a l'Índia va fer apologia del que havia trobat a Sud-àfrica, és a dir, tota aquesta discriminació racial. Clar, allà a l'Índia van dir, ostres, doncs nosaltres també aquí podem fer el mateix. I això li va crear molts enemics, sobretot els que dominaven, que era l'imperi britànic, exacte, el gran poder britànic. Així que quan va esclatar la Primera Guerra Mundial, va decidir tornar a l'Índia. Estava a Sud-àfrica per 21 anys, però finalment va decidir tornar a l'Índia i lluitar pel seu país. Una de les lluites més fortes que va fer, més aferrades, va ser la de no cooperació. La no cooperació era no treballar per als britànics, negar-se a pagar impostos britànics i no dur roba feta pels britànics. Mm. Evidentment, això va posar els britànics en tot el sentit, totes les alarmes, i no parava doncs, d'empresonar-lo, de voler-ho castigar constantment. De fet, l'imperi britànic treia llei rere llei, intentant doncs, parar aquesta lluita i aquest poble insubmís que eren els indis de l'Índia, no? El Gandhi tenia aquesta qualitat de moure masses. Movia masses de 60, de 90.000 persones. En una ocasió, una de les reivindicacions que va fer, va organitzar una gran marxa, amb això 60, 90.000 persones, i resulta que les lleis britàniques s'havien endurit i podien fer, doncs els soldats podien anar cada vegada amb més llibertat en contra dels indis. Es va trobar que en una d'aquestes marxes un general molt despietat anglès va començar a obrir foc sobre tots aquests indis que s'estaven manifestant de tal manera que 300 d'ells van morir i milers van resultar ferits. Davant d'aquella situació, el govern britànic va pensar que clar, primer, òbviament, el van empresonar, però, a més, van passar altres fets.
Per tant, estaríem davant d'una persona que es va anar forjant amb tot aquest temps i que es va anar convertir en el líder d'una nació emergent i que va anar oposant-se als britànics i que després es va convertir en la figura que tots coneixem avui dia.
Correcte, però el poble indi no en tenia prou i volia la independència. O sigui, no només recuperar la seva dignitat com a poble, submès a l'imperi britànic, sinó, a més, la independència. I això no es va assolir fins l'any 1947, quan de fet, ja havia acabat la Segona Guerra Mundial i de fet, en Gandhi estava pràcticament retirat, havia deixat el govern en mans de les noves generacions.
Doncs mira, la Conxi ens ha descobert una mica la figura de Gandhi, que potser és coneguda, però potser no tant tota la seva vida. Diríem d'on ve, d'on prové i com va anar la seva vida. Diríem, gràcies, Conxi, ho has fet molt bé.
Moltes gràcies.
De fet, he vist aquí el guió que vas col·laborar amb Ràdio Sant Cugat als 90.
Sí.
Això no ho sabíem també, clar. Sí, llavors, sí. Clar, que, evidentment que ho has fet bé.
Feia un programa d'astrologia de tarot, que ara no ve el cas, amb la Maribel, que en aquell moment portava el programa el dijous a matí.
Molt bé.
Gràcies.
I ara la Maribel, que ens explica també, ens ha de fer un resum també d'un personatge, no?
Sí, també. Bueno, jo he triat un personatge que es diu Albert J. Martin.
Menys conegut que Gandhi, com a mínim, sí, de primeres, no?
No sabeu qui és, oi que no? Jo tampoc ho sabia fins que vaig descobrir el seu producte. Albert J. Martin és el fundador i president d'una empresa que es diu Juice Plus. El seu lema és inspirar una forma de vida saludable a tot el món. Juice Plus és el millor complement de fruites i verdures. És la vida cap a una nova vida, amb més energia i més a gust amb tu mateix. Aquest canvi d'estil de vida va néixer fa més de 25 anys. Era un professor de col·legi que es va convertir en empresari cap al 1993. Amb només un pas va aconseguir el que s'ha convertit en una marca internacional valorada en milers de milions de dòlars.
Ara que està molt de moda això de l'ecologia i de
les productes ecològics, correcte, sí. Pues amb això es basa, no? O sigui, va impulsar milions de persones de tot el món a començar un viatge cap a una salut millor amb la finalitat de canviar les seves vides. No només a nivell físic, sinó també a nivell emocional. Va ser un petit pas que va assegurar que la jove empresa de vendes d'Enjai en Memphis, Tennessee, es convertís en el negoci estable i durador amb el qual sempre va somiar. Ajudar milers d'empresaris guiats per una missió a complir els seus propis somnis. El viatge personal de Jay va començar molt abans de 1993, en 1970.
Perdona, en el seu cas no va ser perquè el fessin fora d'un tren, suposo, no? Com el Gandhi.
Com el Gandhi, no.
No, va ser.
No se li va aparèixer.
No, va ser una persona bastant innovadora en el seu temps. De fet, ja era un comercial expert, perquè ell, ell el que feia era vendre productes
De què exactament?
M'he perdut.
De nutrició.
No, o sigui, el viatge personal va començar abans de 93, perquè en 1970, poc després de graduar-se a la Universitat de Geòrgia i ensenyar història en un institut durant un any, va decidir aprofitar que havia après treballant com venedor d'estris de cuina a temps parcial, és això que deia, de que era comercial, va fundar la seva pròpia empresa. Venia detectors d'incendis domèstics anys abans que es realitzés una normativa específica que es declarés obligatoris. Això deia que era una persona que sempre
que ja anava avançat.
Avançada, sí. En el seu temps. Llavors, la seva empresa es va dir National Safety Associates, NSA, i després ja en 1980, quan aquests detectors d'incendis ja van donar pas als de fums i el mercat va quedar ocupat, ja hi va passar a vendre filtres d'aire i d'aigua per interès de beure aigua més pura i respirar aire més fresc, en el seu intent d'això que dèiem de millorar la vida de les persones. Llavors, més tard, en 1993, és quan ja comença tot el viatge d'aquesta empresa de Just Plus, que era una empresa de vendes directes. Llavors, va començar el viatge fins on ens trobem avui. Això ja fa 25 anys, perquè justament aquest any, en el Palau Sant Jordi, s'ha fet una convenció internacional per celebrar aquests 25 anys que porta l'empresa. Distribueix producte en més de 25 països de tot el món. I, bueno, aquest us parlo una miqueta perquè el del producte en si era un producte nou, en una categoria també nova, que va arrasar en el món dels productes nutricionals. Va convertir Just Plus en una marca recolzada per proves clíniques sòlides i va crear un nou model de negocis per impulsar el seu creixement continu. O sigui, no només es dedicava a vendre el producte, sinó que donava també l'oportunitat a que les persones es poguessin franquiciar i també poguessin oferir els seus productes com assessores també d'aquest tipus de vida.
Doncs, Maribel, no tenim gaire més temps, però gràcies per descobrir-nos aquest personatge, Albert J. Martin, que no sé com l'has descobert, d'on et ve aquesta...
Pues jo, bueno, ha sigut per jo estava també un problema de sobrepès, venia d'una baixa per ansietat i necessitava recuperar una altra vegada el to de la meva vida. Va sorgir dintre vaig conèixer per les xarxes socials i, bueno, jo estic ja en aquest procés de transformació, de pèrdua de pes, però no només això, sinó que guanyes en energia, bon humor, estat anímic, tot el procés de desintoxicació del cos, que per això tenim tota aquesta sintomatologia.
Doncs i tant. Moltes gràcies, Maribel, per descobrir-nos aquest personatge. I Albert, hem d'acabar, però volies acabar amb una presentació, no?
Sí, amb una recomanació per a tots els oients, que és que el proper dimecres, el dia 12, al Casal Torreblanca, es celebrarà la presentació de la novel·la gràfica Pompeu Fabra, l'aventura de la llengua. Què és una novel·la gràfica? És un còmic i, doncs, contarà amb la presència tant del dibuixant, l'Oriol García, com de l'autora dels guions, la filòloga Gemma Pauner, i l'entrada és gratuïta, és lliure totalment, recordem, al Casal de Torreblanca, el proper dimecres, dia 12, a 8:15.
Doncs mira, amb aquesta recomanació que vam, i de fet m'heu deixat aquí un fragment del capítol de Polònia.
Sí, una mica, ja veiem que aquest any és l'any Fabra, n'hem parlat bastament aquí normalment als programes de ràdio, l'Anna ja ha dit, a la nostra secció, però a vegades sempre per desmitificar una mica, precisament la Generalitat ha volgut fer aquest còmic per acostar un públic més juvenil, i també, doncs, aquests del Polònia, doncs, van fer com una caricatura una mica simpàtica d'ella, amb ella ens volem acomiadar.
Doncs exacte, si us sembla, deixem només l'àudio, evidentment, d'aquest capítol, d'aquest fragment que parla de Pompeu Fabra del Polònia, del programa de TV3. Moltes gràcies, Albert, Conxi, Maribel, per estar aquí amb nosaltres. Fins a propera.
Adeu.
Avui, Pompeu Fabra.
Hola, sóc en Pompeu Fabra. Pompi pels amics. Autor del... Pompeu Fabra, el primer gran diccionari de la llengua catalana. No és fàcil fer un diccionari, eh? 6 anys m'hi vaig tirar. Primera lletra del abecedari. Abac. Tot això em queda. Però mira, mira que maco va quedar. Coita, quin totxo! Penseu que hi ha catalans que pesen menys que això, eh? I penseu que aquest mort l'havien de carregar els nens a l'esquena cada dia per dur-lo al col·le. El Col·legi de Quiropràctics em va fer soci d'honor. Vaig guanyar 3 anys consecutius el Premi Escoliosi d'Or. Pobres nanos. Clar, home, no veus que no hi havia Google ni res? Això de posar ordre a tot el català va ser una feinada de por, eh? Abans cadascú parlava com li sortia als dallons i... Un desastre, vamos. Hola, nois, com anem?
Això ja està coca-conanda.
M'està la cloca, la merda de costes.
Acabo de recordar que he de fer un recadús. Enginyer, filòleg... A mi se'm va batejar com el pare de llengua catalana moderna. Toma ja! Sí, he dit toma ja. Ui! En Pompeu Fabra diu castellanismes. Nois, apunteu la dita. En casa del Fabra, barbarismo de palo. Has de descriure cada paraula amb objectivitat. No deixar-te portar per observacions personals. Escopinya. Molusc lamel·libranqui bivalva pertanyent al gènere Venus. De prop sembla un perrús. De prop sem... No, 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 això no. Amb el meu diccionari vaig defensar a mort la unitat de la llengua. Valencià, fregatí, rossellonenc, tots són la mateixa llengua.
Se m'ha espanyat el cotxe més o manco i no trob la rambla i ja perd la paciència, va tu a dir.
Jo no entender, Sorry.
Voteu-me a mi, home. Penseu en tot el sacrifici que he fet per vosaltres, que des que vaig publicar això, ningú vol jugar amb mi l'Scrabble. Psiconeuroimmunoendocrinologia, 4.712 punts. I això és tot. Adeu, cookies. Ostres. Mira, cookies me la vaig deixar.